Ràdio Olot. Ràdio Olot. Són les 7.
Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Estem a dijous 27 de febrer del 25, a punt ja d'acomiadar el segon mes de l'any, en el dia del dijous gras, del dijous llarder. Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Avui no tenim boira i el que tenim és un cel absolutament serè i net. De moment tenim aquesta situació i això també es nota a l'hora de mirar el termòmetre.
Doncs sí, temperatures molt baixes, eh? Tenim 8 graus sota 0 Vall de Núria, en tenim 2 també de negatius a Das i a Molló i 1 grau sota 0 Ribes de Freser. 0 graus els tenim ara mateix a Olot, a la Vall d'en Bas, a Camprodon i a Vic. 1 grau ja positiu a Sant Feliu de Pallerols, 2 a Ripoll, a Besalú, a Amer i a Santa Pau. 3 graus a Castellfollit de la Roca i a Girona, 4 a Banyoles i 5 graus a Figueres i a Roses.
5 minuts més, amb Joel Tallant i Aniol Puigverd.
I el temps, amb en Dani Ramírez.
Avui el dia no tindrà gaire història, un dia discret pel que fa a meteorologia, res a veure abans d'ahir aquella pluja que va deixar pluges de 20-25 litres per metre quadrat, per exemple, a Cadiretes gairebé 38 litres per metre quadrat, Castell d'Aro 24, a Girona 18, i ahir va refrescar mínima d'un grau, tant a Vic com a Olot, i 10 sota 0 a la Tosa, 2.500 metres, o fins a 7 sota 0 a Ulldeter. Realment, doncs, la matinada hi va ser freda. Avui potser puja un parell de graus, farà fred, però no tant, i preveiem variabilitat. Alguna boirina, algun banc de boira, núvols prims, sol, ressol al matí i migdia, i a la tarda una mica més cobert, una mica més tapat, de núvols alts i mitjans. En principi, no preveiem cap precipitació. I bé, divendres al matí mig ennuvolat, a la tarda algun ruixat a l'interior, cap al prelitoral, també al Pirineu, podria fer alguna petita nevada al Ripollès i a la Cerdanya, molt poca cosa, d'un a 3 centímetres per damunt de 1.500 metres. Hi ha una mica de vent de llevant pel cap de setmana, tant dissabte com diumenge, sobretot dissabte, núvols abundants i alguna gota despistada, algun floc de neu al Pirineu, sembla que poca cosa, perquè la llevantada, doncs, és feble i se'n va més aviat cap al sud de les Terres de l'Ebre, cap al País Valencià. La temperatura, doncs, aquests dies serà freda, moderadament freda, però no ve cap onada d'aire fred, cap glopada forta i ni tampoc cap gran pujada pel que fa al termòmetre.
Són les 7 i 3 minuts.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
La seguretat, l'educació, el nucli antic, el català i les persones grans són algunes de les qüestions signades al nou acord entre Junts i Esquerra a l'Ajuntament d'Olot.
El futur alcalde Agustí Arbós i el soci de govern Josep Quintana han oficialitzat aquest dimecres l'actualització del pacte de govern signat fa 2 anys, just després de les eleccions municipals. No s'han donat detalls concrets pel pacte, per això serà d'esperar el ple d'investidura que es farà dimecres de la setmana que ve.
Què ha dit Agustí Arbós?
Deixeu-me agrair en Josep pel seu tarannà, per poder-se seure de seguida, per poder-se ficar a treballar en aquesta nova situació, en aquesta nova segona part del mandat que ara iniciarem, i també la confiança també cap a la meva persona. Tenim molt bona relació i, per tant, crec que això també és bo per la ciutat i per l'equip de govern.
L'alcalde de Sant Aniol de Finestres demana més implicació per part de l'ACA i la Generalitat per fer neteges a les lleres de rius i torrents.
Francesc Oliveres diu que els ajuntaments de la zona fan tot el que poden en els trams que pertanyen als nuclis i reconeixen que reben ajudes. No passa el mateix, diu, però els trams de fora al nucli. Pateix que vinguin nous temporals i les rieres i torrents no puguin suportar i fer baixar de l'aigua, com ja va passar en part durant el temporal Glòria ara fa 5 anys.
El problema és l'entrada i la sortida dels nuclis urbans. És aquí on no s'ha actuat quasi mai. L'Ajuntament es fa càrrec de treure plantes grosses que entorpeixin el riu, però arriba un moment que quasi no, doncs, l'abasta treure'n, perquè cada setmana n'hi ha de caigudes.
El govern aprova un contracte d'emergència per vacunar el sector boví i oví de llet del serotip 3 de la llengua blava.
S'hi destinaran gairebé 1.300.000 euros i les vacunes es posaran al llarg del 2025. Segons l'executiu, la situació actual de propagació de la malaltia demostra un risc elevat per a Catalunya, sobretot a principis de la primavera d'aquest any.
Un import total és 1,27 milions d'euros per combatre alguns serotips que el propi Ministeri d'Agricultura va declarar afectat a tot el territori peninsular el mes de gener.
Els veterinaris reclamen la reducció de la burocràcia i la bona gestió dels medicaments.
El decret que regula aquests punts no ha agradat al col·lectiu, que ja s'ha manifestat en les darreres setmanes. A banda, demana la reducció de l'IVA actual del 21%. El veterinari de la Clínica Veterinària d'Olot, Jordi Joanola, ha explicat que cal que es millorin algunes facetes d'aquest reial decret.
Sí, nosaltres com a comunitat veterinària ens queixem molt que el Real Decret 666/2023 no tant en el fet, diem que el fet es tracta de que sigui una cosa per beneficiar a la salut pública, en aquest cas la salut animal, com són la gran resistència als antibiòtics que patim avui en dia, d'acord? El que ens queixem és una miqueta amb la forma, d'acord, de fer-ho. El que això ens fa és que ens incrementa molt la burocràcia, hem de, diem, enviar molta paperassa a nivell de l'administració.
Can Mosquera es va consolidant com un nou centre d'activitats a Mieres.
6 mesos després de posar en funcionament aquest nou equipament municipal, des de l'Ajuntament asseguren que els veïns estan mostrant interès per anar-hi a fer activitats. Fins i tot s'hi programen activitats regulars.
Escoltem la Núria Martínez, alcaldessa de Mieres.
Can Mosquera té una comissió gestora que s'encarrega de totes les modificacions o inversions que s'hi hagin de fer. Té una partida pressupostària petiteta, però d'inversions que s'hi puguin fer, i una bossa pròpia, diguéssim.
La plataforma Garrotxa en Palestina recollirà diners aquest divendres amb un concert solidari al Turín.
Han titulat l'acte sota el nom de Músics per Palestina i seran presents Dani López, Sergi Carbonell o Agnès Algaró, entre d'altres. L'objectiu és recaptar diners per la Unió de Comitès de Dones Palestines.
Escoltem la Gemma Quinto, és membre de la plataforma Garrotxa en Palestina.
Una de les coses que ens venia de gust era trobar altres maneres de connectar amb col·lectius per explicar, bueno, seguir parlant de Palestina, seguir parlant de resistència, seguir parlant de solidaritat, i ens semblava que fer un concert era una de les il·lusions que teníem, no? I trobar aquesta manera de, a través de l'art, a través de la música, doncs connectar amb un altre públic.
La tradició del dijous llarder continua la tendència a l'alça dels últims anys.
Des del Forn Jaume expliquen que darrerament els joves també s'han interessat per aquesta tradició de casa nostra. Enguany s'han introduït nous tipus de coques, tot i que la de brioix, la clàssica, segueix sent la més demanada. Aquesta diada preveuen superar les 400.
M'està agradant molt perquè hi ha molta parella jove que també està celebrant el dijous llarder, que s'havia perdut una mica. I venen, veus que venen una parelleta, no sé, de 18-20 anys, molt joves, i compren una coca de llardons petita pels dos. I això és important perquè aquí tenim futur.
Temps d'esports, el Club Tenis Olot engega el seu 75è aniversari amb la celebració del Campionat de Catalunya de segona i tercera categoria.
Durant l'any també hi haurà altres activitats com un concurs fotogràfic, exposicions i una ponència a càrrec de l'extenista professional Tomi Robredo, entre d'altres.
Escoltem el president del Club Tenis Olot, Lluís Vigues.
De la província de Girona amb llicències federatives. Per tant, jo diria que tant els indicadors econòmics com socials són molt bons i ens permetran, doncs, que la història d'aquest club s'allargui molt més.
L'Ajuntament d'Olot organitza una taula rodona amb 4 dones referents en el món de l'esport en motiu del Dia Internacional de la Dona.
Aquest espai de conversa comptarà amb Quima Casas, Gemma So i Esther Fabré i Clara Olines, i es posarà sobre la taula el paper de la dona a l'esport a partir de la seva experiència.
Algunes dades que ens evidencien, i sí que és veritat que som conscients que cada vegada hi ha més dones tant en rols de lideratge en gestió esportiva com també en el dia a dia practicant esport o amb carnets de federats en diferents disciplines esportives. La idea és conversar una mica sobre això, si aquesta sensació que veiem amb números, realment elles tenen aquesta sensació en el seu dia a dia, i poder, doncs, compartir una mica experiències. Veurem com funciona, perquè són rols molt diferents i tenen totes trajectòries molt diferents, però la idea és això.
És un debat que serà dirigit per la periodista i encarregada de retransmetre els partits de l'hoquei Olot a Ràdio Olot, Anna Prata, que escoltàvem ara mateix explicant una mica l'objectiu d'aquesta trobada. Esteu escoltant els 5 minuts més, són les 7 i 9. De seguida entrem en matèria.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Cop i Olot, la més gran superfície del món de l'oficina i l'escola de les nostres comarques. Autoservei de còpies i impressions en color i blanc i negre. Enquadernacions, plastificacions i confecció de segells de goma. Estem a la carretera de Riudaura 14, al 972 26 86 65 i a copiolot.com. Obert de 9 a 2 i de 5 a 8. Dissabtes de 10 a 2. Cop i Olot, més de 30 anys de servei tècnic a tot Catalunya.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Si el que estàs buscant és un vehicle d'ocasió, seminou o de quilòmetre zero, vine a Spoticar Quadis Andreu. Vehicles revisats per concessionari oficial i amb una garantia de 24 mesos. I si no el tenim, te'l busquem. Spoticar Quadis Andreu, el teu concessionari oficial de vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Carretera de Sant Joan de les Abadesses, 120 d'Olot.
Feu esport i salut al Club Natació Olot, el centre esportiu més gran d'Olot i la Garrotxa. Arriba la nova temporada d'activitats dirigides i esportives amb natació per a totes les edats, waterpolo, tennis i pàdel i activitats dirigides i fitness amb tres noves sales d'activitats. A més, amb un renovat bar del club per prendre alguna cosa després de fer esport. I si voleu competir, apunteu-vos a les seccions esportives federades de natació, waterpolo, tennis, atletisme, triatló i pàdel. Feu-vos socis i informeu-vos al web cnolot.cat o trucant al 972 26 20 28 i gaudiu de més de 17.000 metres quadrats dedicats a l'esport i al benestar. Us esperem al Club Natació Olot.
El trànsit.
El trànsit, amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
Hola, bon dia. Circulació del tot normal en aquests moments a les principals vies de la ciutat, tot i que es preveu un increment de trànsit a les hores d'entrada a les escoles. Prohibits estacionar n'hi ha al carrer Bisbe Vilanova, al carrer Fontanella, al carrer Pere Lloses i al pàrquing del cementiri. Segueix tallat el tram de Ronda Fluvià, que va de la carretera Santa Pau al carrer Fluvià. I avui tallaran el carrer Bellaire, carrer Sant Ignasi i el carrer Baró de Coubertin. I això és tot des de la policia municipal. Que passin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
La pàgina política avui per inaugurar els 5 minuts més. 5 minuts més! La seguretat, l'educació, el nucli antic, el català i les persones grans són algunes de les qüestions signades al nou acord entre Junts i Esquerra a l'Ajuntament d'Olot. El futur alcalde Agustí Arbós i el soci de govern Josep Quintana han oficialitzat aquest dimecres l'actualització del pacte de govern signat ara fa 2 anys i just després de les eleccions municipals.
No s'han donat detalls concrets del pacte, per això s'haurà d'esperar el ple d'investidura que es farà dimecres de la setmana que ve.
Gerard Puigdemont.
Junts i Esquerra Olot reafirmen el pacte de govern per seguir dirigint l'Ajuntament d'Olot i la ciutat. El futur alcalde Agustí Arbós diu que hi ha entesa amb Esquerra a nivell programàtic i de treball, però també pel que fa al compromís i la confiança. Diu que el que han oficialitzat aquest dimecres és l'estabilitat del govern de la ciutat.
Deixeu-me agrair en Josep pel seu tarannà, per voler-se seure de seguida, per voler-se ficar a treballar en aquesta nova situació, en aquesta nova segona part del mandat que ara iniciarem, i també la confiança també cap a la meva persona. Tenim molt bona relació i per tant crec que això també és bo per la ciutat i per l'equip de govern.
L'acord s'actualitza, diu Josep Quintana, i el grup d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament d'Olot amb l'objectiu de seguir fent avançar la ciutat i donar nous impulsos a les diferents àrees.
Jo crec que primer el que fa és que dir que som coherents i que les bases que havíem posat al començament i la diagnosi era la correcta i, per tant, no de cop i volta ara virem i diem no, és que no ens hem de preocupar d'això, sinó ens hem de començar a preocupar d'una altra cosa. Per tant, el diagnòstic i el primer acord, diguéssim, ja anàvem en la direcció correcta. El que farem també després d'aquests dos anys doncs és posar èmfasis, i si l'Agustí heu insinuat, em sembla que el ple de constitució, el ple de votació del nou alcalde, em sembla que és el moment d'explicar coses més concretes. Avui és important dir que l'acord hi és.
Arbós ha assegurat que dins el nou acord, que es donarà a conèixer amb més detall dimecres que ve en el ple d'investidura, es vol potenciar diferents àmbits i projectes, un d'ells el de la gent gran, i com treballar per l'envelliment de la població que es va produint, però també altres qüestions.
La seguretat és un dels elements que destaquem que s'ha de prioritzar en aquests propers anys. És un repte clau de la ciutat i, per tant, aquí que ficarem molts esforços per seguir treballant en més incorporació de policies, etc. Inversió als centres educatius, amb suport a les places d'escoles bressol, de fet són temes que havíem parlat, que ara s'acosten al moment clau del mandat per prendre accions sobre aquests temes, i per tant aquí sí que reafirmem amb aquesta actualització de l'acord el nostre compromís en seguir treballant per l'educació i la regeneració del nucli antic. Recordeu que estem immersos en aquest projecte de regeneració que dirigeix l'Itziar González. En aquest sentit, els dos grups, jo crec que compartim doncs, aquesta visió de com s'està encarant el projecte de regeneració del nucli antic. El tema del català també serà un dels eixos principals, de fet ho ha set, però que tenim ganes de potenciar encara més durant aquests dos anys que resten de mandat.
Des d'Esquerra també diuen que amb més recursos i esforços s'ha de seguir treballant en qüestions com la mobilitat, les escombraries, però també accions pels joves i l'educació, o projectes concrets com el projecte de biblioteca de Can Sacrest. També cal avançar, diu Quintana, en com plantejar el model econòmic de futur a la ciutat.
L'entorn natural és un factor inherent, diguéssim, de la nostra ciutat i que forma part de moltes coses que ens passen, gràcies a Déu, però el model econòmic és un altre model que té molta importància en el devenir de la ciutat i és un tema que a menys des d'Esquerra, i entenc que és la voluntat que també hem de posar sobre la taula per parlar-ne en positiu, per mirar com, en què podem ajudar, en què podem transformar, però bueno, marcarà el futur de la comarca, quin creixement tenim, si no en tenim, tot el model industrial i comercial de la ciutat. Jo penso que també en aquesta cosa, una part, és un bon moment per dibuixar aquests horitzons.
L'acord signat és fins al 2027 i el que també han deixat entreveure Junts i Esquerra són canvis en el cartipàs, canvis en les regidories i algunes àrees.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Passen dos minuts, gairebé tres ja, del punt exacte d'un quart de vuit. L'alcalde de Sant Aniol de Finestres demana més implicació a l'ECA i a la Generalitat per netejar les lleres de rius i torrents.
Francesc Oliveres diu que els ajuntaments de la zona fan tot el possible en els seus trams i reconeixen que ja reben ajudes. No passa el mateix, diu, als trams de fora del nucli. Tem que vinguin nous temporals i les rieres i torrents no puguin suportar el cabal d'aigua com ja va passar amb el Glòria ara fa 5 anys.
L'alcalde de Sant Aniol de Finestres, Francesc Oliveres, demana més ajuda per part de les administracions per tal de fer neteges a les lleres de rieres i torrents de la zona. La deixadesa en alguns trams és visible amb arbres caiguts, plantes grans que col·lapsen al pas de la poca aigua que baixa, així com la presència de plantes invasores.
El problema és l'entrada i la sortida dels nuclis urbans, és aquí on no s'ha actuat quasi mai. L'Ajuntament es fa càrrec de treure plantes grosses que entorpeixin el riu, però arriba un moment que quasi no doncs, l'abasta a treure'n, perquè cada setmana n'hi ha de caigudes.
En els darrers anys no s'estan produint llevantades i plogudes fortes i continuades, com el temporal Glòria, que va malmetre i molt els torrents i rieres d'aquesta zona de la Garrotxa i el Gironès, però això no impedeix que el mal estat de les lleres pugui generar problemes en un futur.
Veig difícil que el dia que hi hagi una riuada molt grossa, que hi tornarà a ser, desgraciadament segur que hi tornarà a ser, tindrem problemes bastant greus, i com més encara la zona de Sant Esteve, podem escapar-nos pel poc tram que tenim més amunt, però d'aquí avall jo veig un problema molt greu, fins a arribar a Sant Gregori no sé on passaran totes aquestes plantes que ara hi ha actualment a la riera.
Olivera reconeix que reben subvencions per millorar els trams de riu que passen pel nucli i que actuen al llarg de la riera sempre que veuen un arbre caigut o branques grosses. Diu però que tenen molts quilòmetres de riu i que bona part de tots aquests quilòmetres no formen part dels nuclis.
Cada ajuntament entra a dintre del tram que pot, a dintre les seves possibilitats econòmiques, el que passa que tu no pots fer unes feines a dintre les competències d'altres entitats. Jo suposo que la riera forma part del conjunt fluvial de l'ACA i l'ACA és qui hauria d'ordenar una mica les coses, de posar una mica d'ordre, que els ajuntaments, jo crec que tots hi col·laborarem a la nostra mesura, però hi hauria d'haver algú que dirigís el tema, no?
L'alcalde de Sant Aniol diu que des de la Mancomunitat de la Vall del Llémena, que conformen els diferents pobles de la vall, van encarregar i tenen un projecte amb actuacions de millora planificades en aquest àmbit, un projecte finançat per la Diputació de Girona que asseguren, però, que amb la capacitat econòmica dels ajuntaments petits no es pot implementar. Això no treu, però, que és feina feta que la Generalitat, diu, hauria d'aprofitar.
O sigui, que ens hem adelantat ja una feina i un tema que pot ser molt favorable però per l'ACA, perquè estuviarà molta feina tècnica, perquè la tenim feta. Tot aquest treball s'ha fet des de la Mancomunitat de la Vall de Llémena. Vull dir que ja tenim una part feta, el que passa que no tenim més finançament econòmic per portar-ho a terme, no? I aquí és on haurien d'entrar la Generalitat amb el seu poder econòmic, no?
Un altre problema amb el qual es troben és el fet de no poder accedir a segons quins trams de rieres i torrents, donat que no hi ha camins bons per accedir-hi i que faria falta posar-se d'acord amb els propietaris.
Anem cap a Mieres perquè Can Mosquera es va consolidant com un nou centre d'activitats. 6 mesos després de la seva posada en funcionament, l'Ajuntament assegura que els veïns estan mostrant interès per anar-hi a fer activitats. Fins i tot se n'han programat de caire permanent, Gerard.
Ja fa més de mig any que l'edifici de Can Mosquera de Mieres hi ha activitat. Després d'anys de reformes i d'adequació de les diverses sales, el poble està començant a gaudir de l'espai i fins i tot s'han programat activitats almenys 2 dies a la setmana. L'AFA de l'Escola del Poble s'ha organitzat i han posat en funcionament un espai de ludoteca. Hi ha activitats entre setmana, però algunes associacions també en duen a terme els caps de setmana. En parla Núria Martínez, alcaldessa de Mieres.
Can Mosquera té una comissió gestora que s'encarrega de totes les modificacions o inversions que s'hi hagin de fer. Té una partida pressupostària petiteta, però d'inversions que s'hi puguin fer i una bossa pròpia, diguéssim.
Des de l'Ajuntament també s'ha coordinat una gestió d'aquest nou equipament del poble i unes persones voluntàries s'encarreguen de coordinar allò que s'hi fa.
I els divendres a la tarda el grup de lectura obre tota la tarda. Llavors, al cap de setmana s'alternen les associacions que es van oferir voluntàries, van alternant l'obertura també de tota la tarda. Llavors tu, si com a usuari individual, tens opció d'anar a Can Mosquera i fer servir les instal·lacions. Hi ha la cuina, hi ha llar de foc, hi ha ordinador, hi ha sala de reunions, és a dir, que pots anar-hi a fer feina, pots anar a llegir i últimament també estan quedant per veure pel·lícules.
Can Mosquera es va convertint doncs en un espai on fer créixer el veïnatge i d'on poden anar sortint noves iniciatives proposades pels mateixos miarencs i miarenques. Des del principi l'Ajuntament, ja en anteriors mandats, va voler que Can Mosquera fos un espai que recollís les demandes dels veïns.
Ja teniu plans per aquesta tarda o per aquesta nit? Avui és dia de celebracions al voltant de coques i bon embotit. Mira, m'ha sortit un rodolí sense voler, pràcticament, eh? Però és que avui és dijous gras, avui és dijous llarder. La tradició continua la tendència a l'alça dels últims anys. Des del Fort Jaume expliquen que últimament els joves també s'han interessat per aquesta tradició tan nostra.
Enguany s'han introduït nous tipus de coques, tot i que la de brioix, la clàssica, segueix sent la més demanada. Aquesta diada preveuen superar les 400.
Doncs vinga, anem a veure com es prepara aquest dia, Natalia Moreno.
La coca de llardons cada cop agafa més protagonisme per dijous llarder, una tradició que s'està recuperant, sobretot després de la pandèmia, i continua la tendència dels darrers anys. Enguany s'introdueixen gustos nous, com la coca de llardons farcida amb poma confitada i canyella, però els protagonistes també segueixen sent els clàssics, com la coca de brioix. Jaume Comas, del Forn Jaume, veu amb optimisme el futur i assegura que la tradició de menjar coca de llardons el dijous gras no es perdrà.
M'està agradant molt perquè hi ha molta parella jove que també està celebrant el dijous llarder, que s'havia perdut una mica. I venen, veus que venen una parelleta, no sé, de 18-20 anys, molt joves, i compren una coca de llardons petita pels dos. I això és important perquè aquí tenim futur.
Comas explica que enguany els preus de les matèries primeres s'han apujat, però no repercuteixen en els clients. El que s'ha encarit, i és un problema, ha estat el preu dels subministraments, com ara la llum.
Els preus han pujat una mica perquè els preus de la matèria prima no ens influeixen. El problema és l'energia i la feina. Això sí que ens han pujat molt. És clar, tens que pujar una mica els preus. Uh-huh. Ara, aquest any, les coques de... Aquesta tindrà preu nou i les coques normals tenen, de moment, aquest any mantinc els mateixos preus que l'any passat.
Per aquest dijous, Llarder, des del Fort Jaume, preveuen superar les 400 coques. Com es explica que el millor és encarregar-les amb temps, però que qui vulgui, en petites quantitats, encara en podrà trobar a la botiga el mateix.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Anem als esports. El club tenis Olot engega el seu 75è aniversari amb la celebració del Campionat de Catalunya de segona i tercera categoria.
Durant l'any també hi haurà altres activitats com un concurs fotogràfic, exposicions i una ponència a càrrec de l'extenista professional Tomi Robredo, entre d'altres.
Roger Isern.
75 anys de vida amb el tenis com a protagonista. Fundat el 1950, el club tenis Olot va començar com un club petit i amb el pas dels anys ha aconseguit convertir-se en el segon club de la província de Girona amb més federats. Durant aquest 2025, el club ha organitzat moltes activitats per commemorar aquest aniversari. El president del club tenis Olot, Lluís Vigas, explica que el club gaudeix d'una bona salut i que volen seguir complint molts anys més.
El segon club de la província de Girona amb llicències federatives. Per tant, jo diria que tant els indicadors econòmics com socials són molt bons i ens permetaran doncs, que la història d'aquest club s'allargui molt més. Esperem que més de 75 anys.
Algunes de les activitats que s'organitzaran, gairebé totes dins les instal·lacions del club, són la presentació de la nova imatge a càrrec de l'artista garrotxí Jordi Baireda, un concurs fotogràfic amb imatges històriques, una exposició de raquetes, un clínic a càrrec de l'extenista professional Tomi Robredo, juntament amb un altre excompany de professió que s'anunciarà pròximament i, per acabar, amb els actes del 75è aniversari, es durà a terme un sopar amb tots els que han format part del club durant aquests anys. El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Daniel Sellabona, explica que és un club històric de la ciutat.
D'aquests clubs històric, evidentment amb molta història, amb un passat, i el que m'agradaria destacar és que més enllà d'aquest passat, amb un present importantíssim i un futur que es projecta també de manera ferma, perquè només cal veure el dinamisme que tenen les instal·lacions del club, com el club és capaç any rere any de seguir millorant aquestes instal·lacions, com és capaç cada any de millorar la seva oferta esportiva.
Tots aquests actes se celebraran durant els pròxims mesos, però aquest dissabte el Club Tenis Olot acull per segona vegada consecutiva el Campionat de Catalunya de segona i tercera categoria individuals i dobles. El coordinador esportiu de la Federació Catalana de Tenis és Òscar Mas.
Hi ha 42 nois en el quadre masculí i 20 noies en el quadre femení. I aquest any també, a novetat de respecte a l'any anterior, també hi haurà la prova de dobles femení. Amb la qual cosa serà una setmana intensa de tennis, que hi haurà partits, crec que, sobretot els primers dies, Ignasi, gairebé tot el dia hi haurà partits, perquè són bastants partits.
Totes aquestes activitats es poden dur a terme gràcies a la bona salut econòmica i esportiva de la qual gaudeix el Club Tenis Olot. Actualment el club compta ja amb 462 socis i sòcies.
Fa temps que no revises la vista? Ara és el moment perfecte. A Opticalia Olot t'ajudem a trobar les ulleres ideals per a tu, amb unes ofertes especials per començar l'any amb bon peu. Aquest hivern, dona-li als teus ulls l'atenció que es mereixen. Demana cita. Ens trobaràs al Cor d'Olot, a la plaça Clarà número 12. Perquè a Opticalia, el més important, ets tu i la teva mirada.
Vinguet
dièsel, ara també pots carregar el teu cotxe elèctric.
A Minguet apostem per un futur més sostenible amb dos punts de càrrega ràpida de 60 kW d'última generació a un preu molt competitiu. Minguet dièsel i Minguet carregador cotxes elèctrics, conduint cap a una mobilitat sostenible i descarbonitzada.
Amb Minguet mai t'aturaràs. Som a la rotonda de la carretera de la Canya d'Olot.
Bon dia, bona hora, són 8:15.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Agustí Arbós serà alcalde d'Olot després de la reafirmació del pacte entre Junts i Esquerra. La seguretat, l'educació, el nucli antic, el català i la gent gran són algunes de les qüestions signades al nou acord entre les dues formacions polítiques.
El futur alcalde Agustí Arbós i el soci de govern Josep Quintana han oficialitzat aquest dimecres l'actualització del pacte de govern signat ara fa 2 anys, just després de les eleccions municipals. No s'han donat detalls concrets del pacte, per això s'haurà d'esperar el ple d'investidura que es farà dimecres de la setmana que ve.
Escoltem Agustí Arbós.
Deixeu-me agrair en Josep pel seu tarannà, per poder-se seure de seguida, per poder-se ficar a treballar en aquesta nova situació, en aquesta nova segona part del mandat que ara iniciarem, i també la confiança també cap a la meva persona. Tenim molt bona relació i, per tant, crec que això també és bo per la ciutat i per l'equip de govern.
L'alcalde de Sant Aniol de Finestres demana més implicació a l'ACA i a la Generalitat per netejar les lleres de rius i torrents.
Francesc Oliveres diu que els ajuntaments de la zona fan tot el possible en els seus trams i reconeixen que ja reben ajudes. No passa el mateix, diu, als trams de fora del nucli. Tem que vinguin nous temporals i les rieres i torrents no puguin suportar el cabal d'aigua com ja va passar amb la Glòria ara fa 5 anys.
El problema és l'entrada i la sortida dels nuclis urbans. És aquí on no s'ha actuat quasi mai. L'ajuntament es fa càrrec de treure plantes grosses que entorpeixen en el riu, però arriba un moment que quasi no doncs l'abasta treure'n, perquè cada setmana n'hi ha de caigudes.
I d'una vall a l'altra, Can Mosquera es va consolidant com un nou centre d'activitats a Mieres.
6 mesos després de la seva posada en funcionament, l'Ajuntament assegura que els veïns estan mostrant interès per fer-hi activitats. Fins i tot se n'han programat de regulars.
L'alcaldessa és Núria Martínez.
Can Mosquera té una comissió gestora que s'encarrega de totes les modificacions o inversions que s'hi hagin de fer. Té una partida pressupostària petiteta, però d'inversions que s'hi puguin fer, i una bossa pròpia, diguéssim.
El govern aprova un contracte d'emergències per vacunar el bestiar oví i boví de llet del serotip 3 de la llengua blava.
S'hi destinaran gairebé 1.300.000 euros i les vacunes es posaran al llarg d'aquest any. Segons l'executiu, la situació actual de propagació de la malaltia demostra un risc elevat per a Catalunya, sobretot a principis de la primavera.
Escoltem a Sílvia Pànica.
Ve a donar resposta a aquesta declaració del mes de gener d'afectació a tot el territori, per tant és una política preventiva precisament perquè no hi hagi afectacions majors, especialment amb l'oví i el boví de llet.
Els veterinaris reclamen la reducció de la burocràcia i la bona gestió dels medicaments.
El decret que regula aquests punts no ha agradat al col·lectiu, que ja s'ha manifestat en les darreres setmanes. A banda, demanen la reducció de l'IVA actual del 21%. El veterinari de la Clínica Veterinària d'Olot, Jordi Joanola, ha explicat que cal que es millorin algunes facetes d'aquest reial document.
I tampoc demanem, el millor seria una derogació d'aquest reial decret, d'acord? També el que demanem és una moratòria, perquè aquest reial decret també hi ha una altra cosa darrere que, clar, et suposa que hi ha unes multes de fins a 1.200.000 euros si fas una mala praxis, no? Que això seria un tope màxim de multa. Per tant, trobem també que aquestes multes són una miqueta exagerades.
La plataforma Garrotxa en Palestina recollirà diners aquest divendres amb un concert solidari al Torrent.
A Músics per Palestina hi participaran Dani López, Sergi Carbonell o Agnès Algaró, entre d'altres. L'objectiu és recaptar diners per la Unió de Comitès de Dones Palestines.
En parla la membre de la plataforma Garrotxa en Palestina, Gemma Quinto.
I una de les coses que ens venia de gust era trobar altres maneres de connectar amb col·lectius per explicar, bueno, seguir parlant de Palestina, seguir parlant de resistència, seguir parlant de solidaritat, i ens semblava que fer un concert era una de les il·lusions que teníem, no? I trobar aquesta manera de, a través de l'art, a través de la música, doncs connectar amb un altre públic.
Avui és dijous gras, la tradició del dijous llarder continua la tendència a l'alça dels últims anys.
Des del Forn ja m'expliquen que darrerament els joves també s'han interessat per aquesta tradició de casa nostra. Enguany s'han introduït nous tipus de coques, tot i que la de brioix, la classe clàssica segueix sent la més demanada. Aquesta diada, però, van superar les 400.
M'està agradant molt perquè hi ha molta parella jove que també està celebrant el dijous llarder, que s'havia perdut una mica. I venen, veus que venen una parelleta, no sé, de 18-20 anys, molt joves, i compren una coca de llardons petita pels dos. I això és important perquè aquí tenim futur.
7:34 esports, el Club Tenis Olot engega el seu 75è aniversari amb la celebració del Campionat de Catalunya de segona i tercera categoria.
Durant l'any també hi haurà altres activitats com un concurs fotogràfic, exposicions i una ponència a càrrec de l'extenista professional Tomi Robredo, entre d'altres.
El president del club és Lluís Vigues.
El segon club de la província de Girona amb llicències federatives. Per tant, jo diria que tant els indicadors econòmics com socials són molt bons i ens permetaran doncs, que la història d'aquest club s'allargui molt més. Esperem que més de 75 anys.
L'Ajuntament d'Olot organitza una taula rodona amb quatre dones referents en el món de l'esport en motiu del Dia Internacional de la Dona.
Aquest espai de conversa comptarà amb Quima Casas, Gemma So i Esther Fàbrega i Clara Olines i es posarà sobre la taula el paper de la dona a l'esport a partir de les seves experiències.
Escoltem l'Anna Prat, la nostra companya de l'hoquei, que és qui moderarà aquesta taula.
Explicar algunes dades que ens evidencien i sí que és veritat que som conscients que cada vegada hi ha més dones tant en rols de lideratge en gestió esportiva com també en el dia a dia practicant esport o amb carnets de federats en les diferents disciplines esportives. La idea és conversar una mica sobre això, si aquesta sensació que veiem amb números, realment elles tenen aquesta sensació en el seu dia a dia i poder doncs compartir una mica experiències. Veurem com funciona perquè són rols molt diferents i tenen totes trajectòries molt diferents, però la idea és això.
8:06.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
A Catalunya, Espanya i el món, el Partit Popular planta Montero i abandona la reunió que ha aprovat la condonació del deute autonòmic.
La mesura dilata endavant i obligarà les comunitats autònomes en mans dels populars a mullar-se i decidir si se'n volen beneficiar.
María Jesús Montero és la vicepresident primera i ministra d'Hisenda.
Y sinceramente, pienso que es reprochable, en términos políticos, que los consejeros, las consejeras del PP, pierdan su autonomía política y de decisión y, por tanto, la de su gobierno y se dejen arrastrar por esas consignas partidistas de Génova en vez de mirar y velar por el interés de sus comunidades, por el beneficio de sus ciudadanos.
El sumari de la Dana revela que la majoria de les morts van ser abans de l'alerta al mòbil.
Familiars de les víctimes relaten a la policia i a la jutgessa fets ocorreguts abans de les 20, de les 8 del vespre i 10 minuts quan es va enviar l'avís a la població.
El litoral nord de Barcelona retrocedeix i perd 30.000 metres quadrats de platja en 5 anys només.
A la costa del Barcelonès Nord i el Baix Maresme el nivell del mar ha pujat 14 centímetres i les onades dels temporals han crescut 30 centímetres en els últims 25 anys segons un estudi de l'AMB.
Mufase certifica el futur i Assisa també seguirà donant cobertura mèdica a funcionaris.
L'asseguradora s'ha sumat des les que la setmana passada ja va anunciar que s'hi presentarà.
Hamas s'entrega 4 cossos d'hostatges i Israel allibera presos palestins.
Es tracta de l'últim intercanvi de la primera fase de l'acord per l'alto el foc a la Franja de Gaza.
I acabarem parlant de la crisi a Bòsnia, pena de presó per al president serbo-bosnià per saltar-se ordres internacionals.
El mandatari de la República Srpska de majoria sèrbia ha contestat prohibint que la justícia i la policia estatal bosniana puguin actuar en aquest territori.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
El trànsit.
El trànsit, amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
Hola, bon dia. Circulació del tot normal en aquests moments a les principals vies de la ciutat, tot i que es preveu un increment de trànsit a les hores d'entrada a les escoles. Prohibits estacionar n'hi ha al carrer Bisbe Vilanova, al carrer Fontanella, al carrer Pere Lloses i el pàrquing del cementiri. Segueix tallat el tram de Ronda Fluvià, que va de la carretera Santa Pau al carrer Fluvià. I avui tallaran el carrer Bellaire, carrer Sant Ignasi i el carrer Baró de Coubertin. I això és tot des de la policia municipal. Que passin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Temps ara per la previsió meteorològica. Avui és un dia de cel pràcticament serè, Aniol, i amb quines temperatures ens llevem?
Temperatures baixes. Tenim 8 graus ara mateix sota 0 a Vall de Núria. En tenim 2 també sota 0 a Dàsia i a Molló. I un grau negatiu el tenim a Ribes de Freser. 0 graus a Olot, a la Vall d'en Bas i a Vic. Un grau ja positiu a Camprodon i a Sant Feliu de Pallerols. 2 graus a Ripoll, a Besalú, a Santa Pau, també a Mir. 3 graus a Castellfollit de la Roca i a Girona. 4 a Banyoles i 5 graus a Figueres i a Roses.
Avui serà un dia monòton, Dani.
Avui el dia no tindrà gaire història, un dia discret pel que fa a meteorologia, res a veure abans d'ahir aquella pluja que va deixar pluges de 20-25 litres per metre quadrat, per exemple a Cadiretes gairebé 38 litres per metre quadrat, Castell d'Aro 24, a Girona 18, i ahir va refrescar mínima d'un grau tant a Vic com a Olot i 10 sota 0 a la Tosa a 2.500 metres o fins a 7 sota 0 a Ulldeter. Realment, doncs, la matinada hi va ser freda. Avui potser puja un parell de graus, farà fred però no tant, i preveiem variabilitat. Alguna boirina, algun banc de boira, núvols prims, sol, ressol al matí i migdia, i a la tarda una mica més cobert, una mica més tapat, de núvols alts i mitjans. En principi no preveiem cap precipitació. I bé, divendres al matí mitja ennuvolat, a la tarda algun ruixat a l'interior, cap al prelitoral, també el Pirineu, podria fer alguna petita nevada al Ripollès i a la Cerdanya, molt poca cosa, d'un a 3 centímetres per damunt de 1.500 metres. Hi ha una mica de vent de llevant pel cap de setmana, tant dissabte com diumenge, sobretot dissabte, núvols abundants i alguna gota despistada, algun floc de neu al Pirineu, sembla que poca cosa, perquè la llevantada, doncs, és feble i se'n va més aviat cap al sud de les Terres de l'Ebre, cap al País Valencià. La temperatura, doncs, aquests dies serà freda, moderadament freda, però no ve cap onada d'aire fred, cap glopada forta i ni tampoc cap gran pujada pel que fa al termòmetre.
T'agradaria formar part d'un futur on puguis viure de manera sostenible, on comptin els petits detalls i on tu tinguis el control absolut? Ara ho tens a les teves mans. Amb la nova app de Bassols Energia pots gestionar-ho tot i fer que cuidar el teu entorn sigui més fàcil. Controla el teu consum energètic en temps real des de qualsevol lloc. Utilitza l'ús dels teus aparells. Estalvia diners i recursos. Perquè quan tu cuides de casa teva, cuides de la teva llar. Fes un pas cap a un món més conscient i responsable. Descarrega't la nostra app i comença a marcar la diferència avui. Amb Bassols Energia. Disponible a l'App Store i Google Play. El futur comença a casa i comença amb tu. Sents les veus del passat? Els carrers de Besalú et conviden a reviure la seva història. El 8 i 9 de març torna Besalú, ciutat jueva. Dissabte descobreix els secrets del Pentateuc, el cor palpitant de la Bíblia en una conferència única, a càrrec de Joaquim Malé a la Sala Gòtica, a 6:15 de la tarda. Diumenge el Call Jueu torna a la vida. Mercat medieval, taller de pa àsim i una visita teatralitzada per endinsar-te en la història jueva de Besalú. Descobreix els seus personatges i tasta les autèntiques orelles de man, amb música en viu amb el grup Tarasca. A la tarda, portes obertes del Migbé. Reserva ja, trucant al 902 59 12 40 o escriu a turisme@ajbesalú.cat.
Història, cultura, tradició t'esperen a Besalú.
Vols gaudir d'una autèntica barbacoa o calçotada a l'aire lliure? Al Lavapark t'oferim un espai perfecte. Taules, barbacoes, pàrquing, lavabos, tot en plena natura. Oblida't de preocupacions i viu una experiència única amb amics i família. Reserva ara al 972 680 358 o per WhatsApp al 654 190 970. Lavapark, gaudeix de la natura, assaboreix el moment. Més informació a campinglava.com.
Vols gaudir de la cuina tradicional catalana? Tens ganes de menjar-te uns bons canelons, una paella o potser fer unes tapes amb els amics i la família? Gaudeix dels nostres menús diaris i de cap de setmana, tant per dinar com per sopar, en un entorn familiar i acollidor a la Perla Restaurant. I si vols gaudir dels plats de sempre a casa teva, a la Perla Cuina ho trobaràs tot. Vols veure la pinta que fan els nostres plats per anar agafant gana? Segueix-nos a les xarxes socials La Perla Cuina i La Perla Restaurant. Reserva ara la teva taula al restaurant o fes el teu encàrrec de menjar per emportar trucant al 972 26 23 26. Gaudeix del menjar de la Perla, plats de la cuina tradicional catalana.
Al llarg de molts anys hem obert les portes dels nostres ascensors per a que pugessis amb nosaltres. Hem pujat la veïna simpàtica del tercer primera.
Bon dia!
El company de feina que sempre arriba adormit.
Hola!
La iaia de la Bet carregada de bosses del mercat.
Uf! Què tal?
O el repartidor de paquets, que cada dia va més ràpid.
Bones, bones!
I així infinitat de persones que, com tu, han confiat en nosaltres i han compartit moltes històries fent servir els nostres ascensors. Ascensors Serra. 100 anys junts.
A Olot no tenim vinyes, però estem de sort, perquè tenim Pibernat, la nova botiga de vins al barri de les Tries. Hi trobaràs vins i caves coneguts, d'altres per descobrir, destilats de qualitat i un espai especial per a vins singulars. A Pibernat tens molt per triar, preus de tota mena i ofertes mensuals. Pibernat, la teva botiga de vins i alimentació gourmet. Al barri de les Tries d'Olot i també a pibernat.es.
Si ara mateix us acabeu d'incorporar a la nostra sintonia, heu de saber que la seguretat, l'educació, el nucli antic, el català i les persones grans són algunes de les qüestions signades al nou acord de govern entre Junts i Esquerra a l'Ajuntament d'Olot.
El futur alcalde Agustí Arbós i el soci de govern Josep Quintana han oficialitzat aquest dimecres l'actualització del pacte de govern signat ara fa 2 anys, just després de les eleccions municipals. No s'han donat detalls concrets del pacte, per això s'haurà d'esperar el ple d'investidura que es farà dimecres de la setmana que ve.
Junts i Esquerra Olot reafirmen el pacte de govern per seguir dirigint l'Ajuntament d'Olot i la ciutat. El futur alcalde Agustí Arbós diu que hi ha entesa amb Esquerra a nivell programàtic i de treball, però també pel que fa al compromís i la confiança. Diu que el que han oficialitzat aquest dimecres és l'estabilitat del govern de la ciutat. Arbós ha assegurat que dins el nou acord, que es donarà a conèixer amb més detall dimecres que ve en el ple d'investidura, es vol potenciar diferents àmbits i projectes, un d'ells el de la gent gran i com treballar per l'envelliment de la població que es va produint, però també altres qüestions.
La seguretat és un dels elements que destaquem que s'ha de prioritzar en aquests propers anys. És un repte clau de la ciutat i, per tant, aquí que ficarem molts esforços per seguir treballant en més incorporació de policies, etc. Inversió als centres educatius, amb suport a les places d'escoles bressol, de fet són temes que havíem parlat, que ara s'acosten al moment clau del mandat per prendre accions sobre aquests temes, i per tant aquí sí que reafirmem amb aquesta actualització de l'acord el nostre compromís en seguir treballant per l'educació i la regeneració del nucli antic. Recordeu que estem immersos en aquest projecte de regeneració que dirigeix Ligier González. En aquest sentit, els dos grups, jo crec que compartim doncs aquesta visió de com s'està encarant el projecte de regeneració del nucli antic. El tema del català també serà un dels eixos principals, de fet ho ha set, però que tenim ganes de potenciar encara més durant aquests 2 anys que resten de mandat.
Des d'Esquerra també diuen que amb més recursos i esforços s'ha de seguir treballant en qüestions com la mobilitat, les escombraries, però també accions pels joves i l'educació, o projectes concrets com el projecte de biblioteca de Can Sacrest. També cal avançar, diu Quintana, en com plantejar el model econòmic de futur a la ciutat.
L'entorn natural és un factor inherent, diguéssim, de la nostra ciutat i que forma part de moltes coses que ens passen, gràcies a Déu, però el model econòmic és un altre model que té molta importància en el devenir de la ciutat, i és un tema que, a menys des d'Esquerra, i entenc que és la voluntat, que també hem de posar sobre la taula per parlar-ne en positiu, per mirar com, en què podem ajudar, en què podem transformar, però bueno, marcarà el futur de la comarca, quin creixement tenim, si no en tenim, tot el model industrial i comercial de la ciutat, eh? Jo penso que també en aquesta cosa, quan a part, és un bon moment per dibuixar aquests horitzons.
L'acord signat és fins al 2027 i el que també han deixat entreveure Junts i Esquerra són canvis en el cartipàs, canvis en les regidories i algunes àrees.
Onze minuts les 8, el govern aprova un contracte d'emergència per vacunar el bestiar oví i boví de llet del serotip 3 de la llengua blava.
S'hi destinaran gairebé 1.300.000 euros i les vacunes es posaran al llarg d'aquest any, segons l'executiu. La situació actual de propagació de la malaltia demostra un risc elevat per a Catalunya, sobretot a principis de la primavera.
Segons informa el govern, el Ministeri d'Agricultura modificarà la normativa per permetre la total llibertat de moviment sempre que els animals no mostrin cap simptomatologia. D'aquesta manera, i responent a les demandes del sector, es permetrà el moviment d'animals bovins i ovins des d'altres estats membres de la Unió Europea amb destí al territori peninsular i dins d'aquest. La portaveu del govern és Sílvia Paneque.
L'import total és 1,27 milions d'euros per combatre alguns serotips que el propi Ministeri d'Agricultura va declarar afectat a tot el territori peninsular el mes de gener.
Davant d'aquest nou escenari de mobilitat i del perill que s'expandeixi el virus de la llengua blava, el Departament d'Agricultura ha prioritzat la vacunació del serotip 3 per a l'oví i boví de llet, ja que són les espècies que poden patir unes afectacions més greus. En canvi, asseguren, el sector boví d'engreix no pateix la malaltia derivada d'aquest serotip. El govern també ha anunciat que ha assumit el cost de la compra de les vacunes que es posaran durant aquest 2025.
Ve a donar resposta a aquesta declaració del mes de gener d'afectació a tot el territori, i per tant és una política preventiva precisament perquè no hi hagi afectacions majors, especialment amb l'oví i el boví de llet.
La llengua blava és una malaltia vírica que afecta remugants domèstics i salvatges i que es transmet d'animal a animal a través d'un vector i no per contacte directe. Concretament, es transmet mitjançant algunes espècies d'insectes del gènere Culicoides, però en cap cas pot passar a les persones. La gravetat de la malaltia en els remugants varia segons l'espècie i el serotip. La carn, la llet i els productes derivats es poden consumir sense problema, segons asseguren des del govern.
Els veterinaris reclamen la reducció de la burocràcia i la bona gestió dels medicaments. El decret que regula aquests punts no ha agradat al col·lectiu, que ja s'ha manifestat en les últimes setmanes.
A banda, demanen la reducció de l'IVA actual del 21%. El veterinari de la Clínica Veterinària Olot, Jordi Joanol, ha explicat que cal que es millorin algunes facetes d'aquest reial document.
El 2012, el govern de Mariano Rajoy va pujar l'IVA dels serveis veterinaris del 8 al 21%. Des d'aleshores, el col·lectiu dels veterinaris ha reclamat que aquesta mesura reverteixi i se'ls hi apliquin les mateixes condicions que tenen els altres serveis sanitaris. És un dels punts que des del col·lectiu reclamen que es canviï de l'actual Reial Decret que regula aquests aspectes en el sector veterinari. A banda, diuen que hi ha un augment de burocràcia. Amb la nova llei, els veterinaris ja no poden dispensar, per exemple, medicaments a la consulta ni subministrar la dosi exacta com feien fins ara. El Reial Decret restringeix la venda de medicaments exclusivament a les farmàcies, on no està permesa la venda dels envasos fraccionats. El veterinari de la Clínica Veterinària Olot és Jordi Joanol.
Sí, nosaltres com a comunitat veterinària ens queixem molt d'aquest Reial Decret 666/2023, no tant en el fet, diem que el fet es tracta de que sigui una cosa per beneficiar a la salut pública, en aquest cas la salut animal, com són la gran resistència als antibiòtics que patim avui en dia, d'acord? El que ens queixem és una miqueta amb la forma, d'acord, de fer-ho. El que això ens fa és que ens incrementa molt la burocràcia. Hem de, diem, enviar molta paperassa a nivell de l'administració.
La nova llei tampoc permet als veterinaris receptar un medicament genèric si existeix una formulació específica en veterinària. Això, expliquen, encareix el preu de la medicació, sobretot en els casos de gossos molt grossos. Joanola detalla que el que volen són canvis i no la derogació completa del Reial Decret.
I tampoc demanem, el millor seria una derogació d'aquest Reial Decret, d'acord? També el que demanem és una moratòria, perquè aquest Reial Decret també hi ha una altra cosa darrere que, clar, et suposa que hi ha unes multes de fins a 1.200.000 euros si fas una mala praxis, no? Que això seria un tope màxim de multa. Per tant, trobem també que aquestes multes són una miqueta exagerades.
Fa unes setmanes, precisament, una iniciativa particular es va convertir en una gran manifestació pel centre de Barcelona. Centenars de veterinaris i amants dels animals van sortir al carrer sota el lema «La salut animal no és un luxe» per reclamar l'eliminació de l'IVA dels serveis veterinaris i equiparar-los a la resta de serveis sanitaris.
Estem escoltant de fons a Agnès Algueró. Ella participarà al concert solidari del qual us parlem ara mateix. La plataforma Garrotxa en Palestina recollirà diners aquest divendres amb un concert solidari que celebrarà a la Sala Turín.
A Músics per Palestina hi participaran Dani López, Sergi Carbonello, Agnès Algueró, entre d'altres. L'objectiu és recaptar diners per la Unió de Comitès de Dones Palestines.
Aquest divendres a les 8 del vespre la Sala Turín Tolot acull el concert Músics per Palestina, una iniciativa de la plataforma Garrotxa en Palestina. En parla Gemma Quinto.
I una de les coses que ens venia de gust era trobar altres maneres de connectar amb col·lectius per explicar, bueno, seguir parlant de Palestina, seguir parlant de resistència, seguir parlant de solidaritat, i ens semblava que fer un concert era una de les il·lusions que teníem, no? I trobar aquesta manera de, a través de l'art, a través de la música, doncs connectar amb un altre públic.
Hi participaran fins a 14 artistes: Albert Mangou, Agnès Algueró, Magí Capdevila, Aniol Nebot, Gemma Pujol, Alba Careta, Momi Maiga, Ossi Ritter, Josep Cordobés, Albert Dordanza, Irene Romo i Pau Oliver hi seran presents, així com Dani López i Sergi Carbonell, que destaquen la qualitat del cartell i el rerefons de la iniciativa.
Sembla que hagin de passar coses com aquestes, de tan bèsties, no? Perquè en parlem, perquè ens movem, perquè intentem, doncs, fer-hi alguna cosa.
L'objectiu era com que el concert sigui com molt atractiu i que fins i tot si hi ha algú que potser no pensa molt en la causa o que, no, que vingui per el que sigui, o sigui, si és per la música o per la causa, però que vinguin. I la idea és oferir un concert al màxim de preciós possible.
Des de la plataforma Garrotxa en Palestina diuen que és clau seguir visibilitzant aquest conflicte bèl·lic.
Tant sempre, i sembla que amb l'alto el foc a nivell informatiu se'n parla menys, i crec que hem de seguir pressionant, que hem de seguir demanant això, la fi del comerç d'armes. No podem seguir comerciant amb un estat genocida com el d'Israel, i hem de seguir recolzant el poble palestí, que sobreviu com pot i que, bueno, que ningú mereix això, no?
Les entrades es poden comprar de manera anticipada a Olot Cultura per 12 euros i valdran 15 si es compren el mateix dia. Tots els beneficis aniran destinats a la Unió de Comitès de Dones Palestines, una associació que treballa per l'empoderament de la dona des de diversos àmbits: el suport psicosocial en camps de refugiats, la defensa dels drets de les dones refugiades i empresonades, la creació de cooperatives per poder tenir ingressos directes i la creació d'escoles bressol per tenir espais segurs de criança i educació pels infants. Per ara s'han venut ja a prop de 200 entrades.
Ens acostem a les 8, només falten 3 minuts. L'Ajuntament d'Olot organitza una taula rodona amb 4 dones referents en el món de l'esport en motiu del Dia Internacional de la Dona.
Aquest espai de conversa comptarà amb Quima Casas, Gemma Soy, Esther Fàbrega i Clara Olines, i es posarà sobre la taula el paper de la dona a l'esport a partir de la seva experiència.
El pròxim 8 de març se celebra el Dia Internacional de la Dona. És per això que des de l'Ajuntament d'Olot també volen intercedir en el paper de la dona dins el món de l'esport de la Garrotxa. Per fer-ho, han organitzat una taula rodona amb 4 dones rellevants de la comarca en el món esportiu. L'atleta catalana que ha corregut més maratons, la Quima Casas, la nedadora, presidenta del Club Natació Olot i membre de les federacions catalana i espanyola, Gemma Soy, l'entrenadora des de fa més de 25 anys del Club Patinatge Artístic Olot, Esther Fàbrega, i la triatleta campiona d'Espanya sub-23 de triatló, a més de molts altres premis, Clara Olines. Un debat que serà dirigit per la periodista i encarregada de retransmetre els partits de l'hoquei Olot a Ràdio Olot, Anna Prat, que ens explica l'objectiu d'aquesta trobada.
Explicar algunes dades que ens evidencien, i sí que és veritat que som conscients que cada vegada hi ha més dones tant en rols de lideratge en gestió esportiva com també en el dia a dia practicant esport o amb carnets de federats en les diferents disciplines esportives. La idea és conversar una mica sobre això, si aquesta sensació que veiem amb números, realment elles tenen aquesta sensació en el seu dia a dia i poder, doncs, compartir una mica experiències. Veurem com funciona perquè són rols molt diferents i tenen totes trajectòries molt diferents, però la idea és això.
Aquesta sessió s'estructura en tres parts. Primer s'explicarà la trajectòria de cadascuna de les ponents. Després s'exposaran unes dades del Pla d'Impuls d'Esport Femení a Catalunya 2024-2030 i es debatrà sobre temes com el lideratge o l'abandonament esportiu. Finalment, les quatre protagonistes de la sessió parlaran sobre el paper de la dona i els reptes de futur en el món de l'esport. El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot és Aniol Sellabona.
Ocupant responsabilitats molt diverses, i el que tenien ganes és de poder impulsar aquesta taula, poder generar aquest espai de diàleg, de debat, de converses amb diverses dones del territori que puguin explicar des de la seva experiència en quin moment es troba el paper de les dones en el món de l'esport, i per això hem impulsat aquesta taula rodona. La nostra voluntat és poder-hi convidar quatre dones que ocupen rols diferents en l'àmbit esportiu.
La jornada tindrà lloc el pròxim dijous 6 de març a les 7 de la tarda a l'Espai Cràter, dos dies abans de la celebració del Dia de la Dona.